Benvolguts una setmana més al Celler, el teu programa d'actualitat política a Ona Codinenca. Avui parlarem dels atemptats de París, la relació que tenen amb Síria i farem una miqueta de història de Síria, del passat de Síria i entendre una miqueta com hem arribat fins a aquest punt. Us llegeixo un article de El Internacional. La investigación de los ataques, Bélgica y Siria, son los epicentros donde se concibieron los ataques yihadistas de París, que han costado ya la vida a 129 personas. La mayoría de miembros de los comandos estaban fichados, pero a pesar de ello pudieron viajar con libertad por Europa. Se han efectuado cerca de 300 registros de viviendas, 104 arrestos domiciliarios y 23 detenciones. Además, han sido incautadas 31 armas, 4 de ellas de guerra. 5 de los 7 yihadistas suicidas han sido ya formalmente identificados. Al menos 4 de ellos habían pasado temporadas en Siria y residían en Bruselas y sus alrededores. El primero de los terroristas identificados, Ibrahim Abdeslam, de 31 años, se hizo explotar el viernes en un restaurante del Boulevard Voltaire. Segundo, Bilal Hatfi, de 20 años, se mató junto al Estadio de Francia. Residía en Bélgica y había pasado varios meses en Siria. Tercero, Ismail Omar Mostefai, nació en Francia en 1985, pero viajaba a veces a Bélgica. Fue identificado por el análisis de un trozo de dedo. Había sido detenido en 8 ocasiones. El cuarto llevaba un pasaporte a nombre de Ahmad al-Mohammad, nacido en Siria en 1990. Actuó en el Estadio de Francia. El quinto, Sami Amimour, nacido en 1987 en París, en Francia, ya había lanzado un mandato de arresto internacional por este asaltante. Según su familia, estuvo en Siria en 2013. La persona que reivindicó los atentados en una grabación es un viejo conocido de los servicios de información, Fabian Klein, de 37 años, definido como un veterano de la yihad. En la grabación también se escucha a su hermano pequeño. Bé, aquestes eren les notícies, una miqueta de síntesi d'aquests jihadistes, d'aquests atacs de París, una miqueta de resum. A continuació passarem a un vídeo per posar-nos una miqueta en context de què és Síria i de com hem arribat a aquest moment. Endavant, vídeo.
Síria està aquí, a 8 hores de avió d'Espanya. És la meitat de grande i su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene un tercio de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural, según algunos el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa, hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil, la línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo ni gas. Esta región es la polla. La civilización en el planeta empieza en 3 sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos pero es el puto inicio de todo, aquí también. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando a Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El Islam es el último que llega y, de hecho, acoge a las dos anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es la hostia, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Persas, griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en dos y, finalmente, solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el Islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de a tomar por culo en Asia, junto con Genghis Khan. Lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial, 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano. Y por primera vez, vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa esos países? Lo que te voy a contar es alto secreto. Bueno, lo era en 1916. Este super secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar, y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una puta bomba de relojería. ¿Y mientras qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera. Pero no es algo raro, muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla. En este tiempo Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerzas Saddam Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos, o eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad, los hermanos musulmanes. Vale, volvamos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales, los suníes, la mayoría, y los chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y el ejército mosquea a la población suní, y este sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere y le sucede Assad hijo. Ante las presiones, libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Y Bush incluye Siria en el eje del mal. Y esto la aísla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive distribuido por varios países de la zona, empiezan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la Primavera Árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensa en que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes, y además laicos, o sea, no religiosos, son el gobierno de al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país. El gobierno de Assad está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria o FSA en inglés. junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forman una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son al-Nusra, llamados Al-Qaeda en Siria, porque son básicamente eso, Al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de Al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante. Aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente Al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de Al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, por Irán y por China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Podemos terminar con algunas conclusiones. Te advierto que esto ya es pura opinión. Si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada, todos la quieren. Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Piensa que hace 100 años la actual Francia era Francia, Gran Bretaña era Gran Bretaña, pero es que hace 200 también, y hace 300 también, y hace 400 también. En cambio, Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años, y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras, se las impusieron. Europa divide Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. Muchos historiadores dicen que todo pueblo tiene la necesidad de manejar su propio destino, pero estos ingredientes que hemos visto juegan en contra de proyectos como la Siria Ba'ath, que encima usa la represión para mantenerse. En última instancia, producen una guerra civil. En este contexto no es extraño que aparezcan actores que se alimenten de la desesperación, el sentimiento suní de opresión y la visión de Occidente como invasor. ISIS usa la identidad árabe y la mitología de antiguos imperios. Cuando quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado?
Bé, escoltàvem aquest àudio provinent d'un vídeo de YouTube del canal YMaps, que tot i no tindre aquí en ràdio el suport visual que ens ofereix amb els mapes, sí que ens serveix per posar-nos una miqueta en context històric de la situació que s'ha viscut a Síria, que ens queda lluny i que costa una miqueta d'entendre. Bé, obrim el debat. Avui contem amb els tertulians Jordi Romano.
Bones.
Frederic Sala.
Hola, molt bones.
Pau Baraldés.
Bona tarda.
Enric Parellada.
Bona tarda.
I bé, us deixo una primera intervenció lliure. Comencem per tu mateix, Jordi.
Bé, jo crec que el senyor del vídeo ho ha explicat a les mil meravelles. La conclusió més important amb la que jo crec que ens hem de quedar d'aquest vídeo és una. I és que estem parlant de tot aquest territori de l'Orient Mitjà, d'un territori que durant tota la història ha sigut invadit i ha sigut utilitzat per tots els tipus de potències, ja siguin occidentals o no. És a dir, un territori que sempre s'hi ha anat allà a buscar les pessigolletes i mai s'ha deixat tranquil. Si el que ve a ser el principi de no ingerència, que abans hi era, doncs s'ha tornat a desmuntar i veiem com un altre cop tots els imperis doncs tornen a buscar influències i a voler aprofitar-se d'un lloc i al final, doncs, ostres, si no els deixes fer les coses, doncs poder prendran unes altres mesures.
Bé, jo discrepo amb el que ha dit el Jordi, perquè si t'hi fixes, a la que marxen les grans potències d'aquests països i es deixa que es governin elles mateixes, és quan comença la barbàrie. I per culpa d'això és el que hem viscut a París divendres passat, ara fa una setmana.
Bueno, jo no crec que quan les potències abandonen un país que podríem denominar del tercer món o un país fora que no està alienat, doncs podríem dir que no crec que apareixi la barbària. Jo penso que són països que des de temps mil·lenaris sempre han tingut un país que
és la cuna de la civilització.
Evidentment, i que a més ja abans dels occidentals ja estaven els otomans. Per tant, són països que Bueno, ja parlaré més endavant de la conferència de Bandung i de com apareix aquest moviment dels els països del Tercer Món, però el que trobem a la situació ara mateix de Síria és que hi ha uns interessos econòmics molt forts, com van haver-hi a Iraq, no? I el que trobem ara és que estem veient com es produeix l'espoli per part d'aquests recursos minerals que són necessaris pels països del Primer Món, però no penso jo que caigui en la barbàrie. És una situació que...
Enric?
És una situació estranya, perquè veiem com molta gent s'està posant en contra d'un col·lectiu, no? Un país, un estat. I ostres, és com generalitzar, no? Espanya ha patit atacs d'ETA. I en canvi no hem dit que els del País Basc siguin criminals o terroristes. Doncs des del meu punt de vista, si s'està dient que l'estat islàmic són terroristes, que si s'està dient que no volen que entrin més refugiats en el país perquè ens han dit els grans mitjans de comunicació finançats per les grans empreses que un dels suïcides era refugiat, doncs que jo no vull que entrin refugiats a Espanya. Sí, home, quines tonteries són aquestes? Els refugiats són persones que s'escapen d'un país que està en guerra. Són persones...
Està pràcticament destruït, a més.
És que quins collons, no? Inventar-se aquests relats. És que em sembla bestial. És que em sembla, de debò, increïble amb el més pur sentit etimològic de la paraula. És que no m'ho puc creure. No puc entendre com és que ara es diu és que un d'ells era refugiat. Sí, sí, refugiat. És que clar, va, home, va. I el truca, noi? Sí. No ho sé, doncs a mi em sap molt de greu que s'estigui atacant el col·lectiu musulmà. Em sembla que aquí no discrepem massa d'opinions, encara que avui el Frederic ve batallaire, però, ostres, jo voldria dir només, i seguiré sobre aquest relat, suposo que tots estarem més o menys d'acord, en que ens hem de distanciar de la lluita entre llibertat, fraternitat i igualtat vers un estat, que és l'estat islàmic. És mentida. Són 4 o 5 terroristes, encara que en puguin ser 100, 200 o que en puguin ser 1.000. No ho sé. No deixa de ser un grup de persones en concret. No representen a ningú. No representen una religió i molt menys un estat.
De fet, són ateus, em sembla, l'estat islàmic. Vull dir, l'ISIS, perdó.
Clar, què passa? Que llavors diuen... Ei, que han dit que ho han fet per Allah. Això també t'ho diuen els mitjans de comunicació.
Molta...
I si ho han dit...
Vull dir, clar, és molt confús tot això. No tenen ni, de fet, a Síria hi ha un 10% de cristians, per exemple, també. Vull dir, no... El tret religiós és confús a vegades també a generalitzar, saps què et vull dir?
Clar, és que si diu... és que... No sé. És com si mato algú i dic, ostres, ho he fet pel celler. Doncs no. Collons, però bueno.
Bé, jo crec que vos esteu parlant de generalitzar i esteu generalitzant ja els terrorismes, és a dir, no és el mateix un terrorisme fanàtic i bàrbar com el de l'estat islàmic, com el terrorisme que teníem d'ETA, que era un terrorisme polític on la gent no s'anava immolant ni donava la seva vida en un immolant-se per una religió i per un fanatisme que hi ha a Síria. Per l'altra banda, el Pau ha parlat dels recursos, no? Jo crec que vivim en una societat que necessitem molts recursos, entre ells el petroli és una cosa molt necessària, i crec que és totalment legítim que com a potències haguem d'agafar els recursos d'altres zones, perquè si no, que hem de renunciar que les nostres famílies deixin de poder anar amb cotxe o de poder tenir una calefacció perquè és més ètic no aprofitar els recursos d'un altre país. Vaja, no ho sé.
Bueno, el que passa amb els recursos fòssils és que... Bueno, és que de fet aquests recursos fòssils...
És que estan mal repartits, és a dir, és legítim que els
no
anem a buscar, estan mal repartits.
No estan mal repartits.
Espanya no en té, doncs què? Doncs van a buscar un altre país.
Hi ha països que són productors i països que són importadors, i el que apareix és el que, és a dir, la divisió internacional del treball és que apareix que hi hagi partits, països que guanyin i països que perdin. però no perquè per una sort de que en certs països on apareix recursos minerals, tu no ets per aquí per tal de poder anar a explotar aquests recursos. M'entens? Perquè això és el que crea desigualtats i a la mateixa vegada és el que està justificant intervencions militars.
Desigualtat és que un país tingui els recursos i que un altre país no els tingui.
Bueno, però és que el que per això, vull dir, però perquè exactament, perquè hi ha aquesta diferència a causa del clima i de causa de les variants geogràfiques que hi puguin haver, que hi puguin haver-hi, és, no pot ser que tu restringeixis un producte, no pot ser que tu restringeixis, però tampoc pot ser que com que aquest en té tu vulguis, és a dir, no es pot justificar la guerra a partir de la falta de recursos.
Un país tercermundista com és Síria no necessita el petroli com necessita un país com Estats Units, França o Europa en general.
Bueno, és que poder ens hauríem de replantejar l'ús de combustibles, llavors. Poder ens hauríem de replantejar llavors si necessitem transport que utilitzi materials de combustibles.
I ens fa un altre...
Però això es pot fer d'un dia per l'altre?
No, però per exemple hi ha prototips ja de cotxes elèctrics.
Doncs llavors es justifica.
No es justifica. És a dir, justificar un sistema per tal de que, com que és el que funciona i si hem de trepitjar els drets humans, doncs no ho trobo. Bueno, jo des del meu punt no ho considero ètic. Ara bé.
És més ètic deixar que la gent es mori de fred a casa seva perquè no tenen com escalfar-se.
Bueno, no sé.
Jensu, introdueixo una altra pregunta al debat. Quines responsabilitats hi han sobre aquest atemptat de París? No només em refereixo, òbviament, als bojos que s'hagin immolat, sinó què més hi ha aquí, en responsabilitats? Jordi, per exemple?
Jo crec, aquest d'aquí, que no s'han de dir quins són els culpables ara mateix. És a dir, al fons de la qüestió... Per què no vamos a enganyar? No és si aquest tio està més sonat o menys. Almenys jo és el que crec. Jo crec que és un problema històric, ja, això. I un problema, doncs, com he dit abans, doncs, que ve produït per l'imperialisme. I ja està. Jo crec que és així. Jo crec que és una reacció a l'imperialisme. I a partir d'aquí jo no estic justificant que matin gent. Ara bé, jo no vull...
És un efecte boomerang.
No, el que passa és que el problema que té... És a dir, hi ha una concepció universal de què és la civilització. I nosaltres entenem que la civilització, en abstracte, com a concepte, és el que tenim nosaltres aquí. És a dir, que hi ha uns valors republicans i uns valors associats a la civilització moderna. I llavors nosaltres el que volem és que tot el món tingui entesa com civilització el que entenem nosaltres. Per tant, nosaltres imposem als altres països com han de ser. És a dir, jo no vull imposar en els altres països que segueixin els valors de llibertat, igualtat i fraternitat. I jo crec que aquests valors són tan vàlids com uns altres. Nosaltres creiem que al ser el centre de l'univers, nosaltres, doncs hem d'imposar que tot el món ha de seguir els valors republicans, ha de seguir la igualtat, fraternitat, no sé què, ha de seguir el model democràtic liberal, perquè nosaltres, com que és el que tenim aquí, és el bo. I això no és d'ara, és al llarg de la història. I la manera en què s'explica la història és dient-te quin és el camí que ha fet l'humà fins a arribar a lo bo, que és lo d'ara. I per tant, el propi discurs acadèmic de la història et va explicant que el progrés ha anat vinguent per associat a la llibertat i que hem arribat en el moment màxim de l'humanitat. I tots els països que no estiguin d'acord, doncs són països subdesenvolupats o països que se'ls va el coco o que encara viuen a l'edat mitjana, els estem dient. Saps què passa? Que jo no puc dir que ells viuen a l'edat mitjana perquè nosaltres a l'edat mitjana no vam venir de fora uns extraterrestres a fer-nos res. És a dir, diuen, és que allà que hi ha uns fundamentalistes i es maten. Una cosa, tu penses que la civilització occidental no s'ha construït a base de matar gent? És a dir, quan jo dic que la sang és el motor de la història, entenc que nosaltres diem, home, és que ells són mala gent. Una cosa, nosaltres hem arribat on som matant, però de a miles, entre nosaltres i matant altra gent. En canvi, en ells no els deixem ni matar-se en ells. És a dir, nosaltres anem a imposar el que nosaltres creiem que és el bo, sense deixar que pel seu propi pes es desenvolupi com a societat i com un model de civilització que ells acabin creient convenient. Si no els hi deixem ser res... doncs al final ells poden dir en compte que ens venen a empipar tota hora aquí i hem d'anar-los a combatre. Jo no justifico cap mort, passa que solo digo verdades.
Recordem que Síria com ha estat menys de 100 anys d'història, molt jove. Fede?
Bé, no estic d'acord amb el Jordi. Jo crec que els valors occidentals s'han d'exportar als altres països que no els tinguin, ja que crec que no hem de cometre precisament els mateixos errors que hem comès nosaltres durant la nostra construcció de la nostra cultura i la nostra forma de ser. I per tal d'evitar que els pobles es matin entre ells, és necessari que nosaltres exportem els valors que hem après durant la història, els exportem i els ensenyem a altres civilitzacions, per tant, de que es civilitzin.
Pau?
No sé, el cas de Síria és un cas molt paradigmàtic. Primer de tot perquè Síria va ser com a nació que ja existeix des de fa molt de temps, ja té el domini dels otomans i més tard doncs és un país que ja quan acaba la Primera Guerra Mundial ja passa a ser dividit com un tros de pastís entre els francesos i els britànics, no? És que clar, estem dient de que som els països de la democràcia, som els països de les llibertats, però a la vegada estem coartant les llibertats de les que no són de casa nostra, que és el que ha fet França i el que han fet molts altres països durant tots aquests anys. Vull dir, recordem-nos bé que, per exemple, França va tenir durant molt de temps França, Algèria, com també, per exemple, el Regne Unit va tenir tots els països d'Aràbia Saudí. Són països que no han tingut, per així dir-ho, un sorgiment com a democràcia ni com un país. És a dir, no se'ls ha decidit, no han pogut triar si volen tenir una monarquia constitucional, si volen tenir una monarquia com el cas d'Aràbia Saudí, o que, per exemple, si volen ser una democràcia com a Síria. Són països que ja han vist coartades les seves llibertats, no? I tot això ve arran gràcies a les guerres imperialistes, gràcies a les guerres com la Primera Guerra Mundial i com el Tractat de Sykes-Picot, que va dividir Síria, Líbano i també va dividir Iraq, no? Vull dir, estem veient que per això apareixen durant el segle XX moviments, per així dir-ho, antiimperialistes, com també apareixen la Conferència de Bandung, que és quan els països alienats o els països del Tercer Món decideixen no vincular-se ni a l'òrbita capitalista ni a l'òrbita soviètica, no? Llavors és a partir d'aquí. I clar, si tu poses, que és el que també ha comentat el Jordi, que estic molt d'acord, com pot ser que Occident doni lliçons de democràcia quan Occident també s'ha estat barallant durant tants i tants anys? Cada país té els seus problemes i cada país ha d'intentar solucionar amb la política, perquè la política és el mètode per tal de solucionar les coses sinó amb les paraules en comptes de la violència. I si Occident, l'únic diàleg que fa és un diàleg de bloquejos, és un diàleg d'obligar països a prendre tals decisions, a coartar les llibertats, a manipular la seva economia i a enviar bombes, doncs jo no entenc com que és una forma democràtica ni una forma que representi a les repúbliques occidentals. I jo considero així.
Enric?
Bé, jo crec que el veritable pacte anti-jihadista passa perquè no venguem armes a Aràbia Saudí i a Turquia, que després regalen a l'Estat Islàmic, perquè declarem il·legals tots els paraïsos fiscals on es financien els grups terroristes per fomentar la democràcia en comptes de fomentar l'islamisme radical, com porta fent masses dècades als Estats Units, que el que fa és crear més terrorisme amb la inèrcia de la Guerra Freda. El que s'ha de fer és frenar el reclutament de gent pobra, que no veu una altra salida a aquesta situació, per obrir escenaris, al cap i a la fi, de discussió amb els sectors islamismes moderats, per dedicar fons a propagar a la zona una cultura de llibertat, de tolerància i de respecte a les dones, comptant precisament amb les dones, i perquè Europa i Estats Units deixin de bombardejar països per quedar-se amb les seves riqueses.
Més coses, el poble kurd també està involucrat en aquest problema dins de Síria. Recordem que estan a l'extrem nord de Síria i que si passen a Turquia, Turquia porta anys exterminant-los. El govern actual, Bashar al-Assad, a Síria, també els té entre l'espasa i la paret, i l'ISIS tampoc s'està portant gairebé amb ells. Quina situació està el poble kurd? Recordem també, potser us sona, en el Rincón de Pensar de Risto Mejide va anar-hi un noi, em sembla que es deia Paco Arcadio, oi? Que ens explicava la seva experiència allà. Què n'opineu del poble kurd?
Jo només diré que el poble kurd majoritàriament és laic, vol instaurar un model socialista antiquat que ha begut molt de la Guerra Freda, i no crec que sigui el més adequat per instaurar-se i per restablir un ordre. Jo crec que el poble curt com té una ideologia que ja està obsoleta i per tant s'hauria d'adaptar a les noves formes de ser de la ciutat occidental.
Però recordem que està sent aniquilat. No se l'està deixant adaptar-se ideològicament, vull dir, estan sent exterminats.
S'ha d'evitar que estableixin un comunisme com el que volen establir.
D'acord. Pau?
El poble, a veure... El cap
I recordem també que s'han aixecat en armes, vull dir que han fet unes fronteres i estan defensant el que se suposa que és la seva vida i el seu territori.
Sí, no, és que parlant de fronteres, com és el que ha passat al Pròxim Orient, com el que ha passat a Aràbia, com el que ha passat a Àfrica, és que s'han creat unes fronteres que són virtuals, perquè ens anem a enganyar. Perquè el que s'han creat, vull dir, el poble kurd és un poble que està a Turquia, al Líbano, a Iraq i a Síria. És un país que no té una frontera delimitada, perquè quan van anar allà els otomans i van anar allà també els francesos i els britànics, van fer les fronteres a la seva mida.
Sí, és clar.
I llavors, per exemple, el poble kurd no té institucions, no té un país, no té una llengua reconeguda. Llavors, vull dir, la societat, la vida, els pobles dels països africans com dels països aràbics són països molt heterogenis i que hi viuen moltes ètnies i que hi viuen molts pobles diferents. Llavors, és molt difícil dir el poble kurd, perquè també pots parlar del kurd dels d'Iraq, com de Síria, com de Turquia. I si te n'adones compte, és curiós, perquè te l'assat, com a Saddam Hussein, com els turcs, que no recordo, també no me'n recordo el nom del president de Turquia, s'han dedicat a castigar el poble kurd. I, per exemple, el poble kurd culturalment és un poble que, sí, és veritat, són molt més laics, però també cal recordar que el poble kurd és un d'aquells pobles que també són cristians, perquè poc se'n parla dels àrabs que són cristians, però és un poble que també se'ls ha restringit a la vegada de parlar, tenen més dificultats en quant a trobar treball. Vull dir, és un poble que està en una diàspora, perquè recordem que al Pròxim Orient, com els països de l'Àfrica, sempre hi ha hagut conflictes d'aquesta mesura. Però jo m'agradaria fer la reflexió de que, clar, estem parlant de pobles que són virtuals, perquè de fet no existeixen, però no existeixen per aquests problemes geogràfics que ja venen donats des d'Occident. Clar, si Occident vol solucionar aquests problemes, ens hauríem de fer un replantejament de com estan fetes les coses, penso jo.
Clar, és que Bashar al-Assad, el govern actual, el defensa Rússia, el defensa Xina, el defensa Iran. L'oposició la defensa Estats Units, França, Gran Bretanya. El poble kurd no el defensa ningú. Frederic?
Ja que parlem de terrorisme i parlem del poble kurd, doncs no són coses molt diferents, perquè si ens fixem en una de les faccions més importants que té ara mateix el poble kurd és el Partit dels Treballadors del Kurdistan. I és un partit d'acció terrorista que comet actes i barbari constantment a Turquia, matant civils. És a dir, no defensem uns terroristes i condemnem uns altres.
Jordi?
Jo crec que el poble kurd és un poble oprimit, i analitzant les condicions materials crec que és legítim aixecar-se amb armes i cridar les brigades internacionals a que vagin a lluitar allà. I aquest d'aquí s'ho està pensant, però ara per ara no hi aniré.
De moment no, oi?
Al cap i a la fi, tot això que comentava el Pau de les fronteres és una cosa molt estranya, però és que alhora venen imposades per el que són los poderes fàcticos i el capitalisme, com sempre, no?
Pau?
No sé, jo després de les intervencions dels meus companys és bueno, surrealista, no? Podríem dir-ho. Jo penso que fer aquest tipus de declaracions és una mica gratuït.
És a dir, tu negues que el partit de treballadors del Kurdistan cometi actes terroristes.
No, tu estàs tergiversant tot el que t'hi dic i tu hauries d'escoltar més, això és el primer. Llavors, el segon és que jo...
Ho defenses.
No, es vols deixar-me acabar? Jo t'he deixat parlar, doncs tu deixa'm parlar a mi. Llavors, el primer de tot, jo no estic defensant cap tipus de violència, això és una barbaritat dir-ho. Jo penso que és una barbaritat. I llavors també, no ho sé, fer aquest tipus de declaracions tan simplistes ho trobo una mica, doncs la veritat, esbojarrat, no? Però què vols que digui? No ho sé. Jo no.
Respecte al Jordi, què?
Respecte al Jordi, bueno, ho trobo una altra barbaritat de les moltes que s'han dit.
Bueno, aviam, respecte a la política exterior de França, què n'opineu? Com hauria d'actuar? Quin preu pagarà François Hollande? Com analitzaríem aquests punts, Jordi?
Jo, home, és complicat, eh? Crec que...
Heu vist les enquestes a popularitat, les persones que accepten que a França un 95% de la població accepta que la seva llibertat sigui minvada a canvi de seguretat.
És la voluntat dels francesos, per què posar-s'hi en contra?
Jo crec... La voluntat d'un poble.
Que ara venen eleccions, evidentment, no? Com a MUF ha estat bé per evitar el triomf de Le Pen, jo crec tot això. La gent se'm mira raro perquè associa això amb un triomf de Le Pen, jo crec que és al revés. Per diversos motius, però jo crec que ja hem vist començat a veure moviments de la gran pàtria i no sé què, de l'Holland i tots aquests senyors, que els hi aniran molt bé, perquè ara el debat serà només aquest. I ells prometran que la república no sé què, no sé què. Però a part d'això, poca cosa més, perquè jo crec que la gent, al cap i a la fi, tot això li és igual. I ells votaran, i un cop votat ja has votat. És a dir, tot això res. Jo quan sento partit socialista francès, un partit socialista, per això dir això és una tonteria que me la suda. El partit socialista francès, com tots els partits socialistes d'Europa, són uns partits de la CIA, així de clar t'ho dic, aquest d'aquí. Són més pro-tenistes que els Estats Units. Els partits socialistes són els que han hegemonitzat el neoliberalisme a Europa. Un d'ells és el Partit Socialista de França, amb el MUF que ha fet la CIA d'aquest atemptat a París. Des d'aquí ho dic, ara s'obriran conspiracions, jo crec que ha sigut la CIA qui ha fet l'atemptat a París. De mateixa manera que Thatcher, quan baixaven les eleccions, va haver llavors una guerra. Com a MUF per intentar guanyar, és a dir, aquest d'aquí ho creu, i jo el que et vinc a dir és espero que guanyi Le Pen a França, jo, i confio que hi guanyi, de fet, per intentar derrocar la Unió Europea des d'allà. Si França com a nucli i com a cor d'Europa guanya Le Pen, aquest d'aquí estarà content. Això sembla dur, aquest d'aquí no ho és dur. Tot el que sigui anar contra els partits socialistes de tots els països, jo hi estic d'acord, perquè són els partits que han vengut la classe que ells representaven i que han hegemonitzat el neoliberalisme i han deixat entrar la CIA aquí. Un exemple és el Partit Socialista Obrer Espanyol, que és una filial de la CIA, és a dir, la CIA té aquí té centres d'operacions, doncs un dels centres d'operacions és el Partit Socialista d'Espanya. Jo crec des d'aquí, sí que les bases són republicanes.
El líder de la filial és Felipe González?
No ho sé això ja, no ho sé, però jo ho crec, i per tant jo crec que guanyarà un altre cop el mateix partit a França. Jo defenso la sobirania dels pobles i crec que no has d'anar a empipar ningú, perquè tu vas allà dient jo us vinc a salvar, i l'únic que fas allà és aprofitar-te d'ells i quedar-te tot el territori. Això és el que s'ha anat veient a la història, doncs ara és el que segueix fent. Doncs això res, tot això res, i fa falta tiro.
Un altre fet important. Ha dit...
Falta tiro, diu el Jordi, ho acaba així, eh?
Sí, jo tampoc m'altero gaire perquè ja l'he sentit dir més d'una vegada. Deia un ministre francès que sospitaven que hi podria haver un atac químic, que tenien certes filtracions que podia ser, i han avisat a la població d'això. M'ha sorprès molt de que avisin, perquè crec que és algo contraproductiu per al govern, i m'ha fet qüestionar una miqueta quines poden ser aquestes tàctiques del govern.
Home, és que ells avisen per la por.
Sí, vull dir, entenc que estiguin instigant a la política de la por, però no entenc quin benefici en treuen.
En treuen el benefici de presentar l'unitat com a única solució, inclús en un estat d'excepció es proclama, no? Tot el MUF a nivell europeu és un MUF per evitar que canviïn les coses, i aquest és un mes. I així és clar, t'ho dic jo. I que la CIA té molt a veure amb l'estat islàmic, també t'ho dic.
Frederic?
Bé, no sé quina relació pot haver el Partit Socialista i la CIA. No sé, que la CIA i l'Estat Islàmic tenen una relació, sí, que és veritat, sí. Va ser, de fet, la CIA pagava mercenaris en el seu moment, mercenaris que en aquest moment estan millor, més ben pagats, per l'estat islàmic, per exemple, i ara lluiten a les seves files. Què més hem parlat? Hem parlat de que, com hauria d'actuar ara Europa respecte a l'estat islàmic.
La política exterior de França, i si vols extrapolar Europa, també.
Jo crec que ens haurien d'unir tots els països d'Europa, inclús Rússia, inclús Estats Units, per defensar la nostra civilització i acabar amb aquesta civilització que vol instaurar la barbàrie a Occident.
D'acord. Pau, política exterior europea, quina creus que hauria de ser?
Home, si la política exterior europea és més guerra a la guerra, no és una, jo no trobo que sigui una solució que a llarga i a curta durada tingui una solució real pràctica, perquè de fet estàs posant més llenya al foc, no? Més enllà de les conspiracions que han dit els meus companys, que cal dir que les trobo bastant gratuïtes, algunes d'elles, com lo del Frent Nacional, ho trobo que, bueno, no ho sé, realment també aquesta situació ha de resultar beneficiosa per a algunes persones, no? Però jo penso que s'estan posant en joc les vides de moltes persones i que quan la guerra es fa els qui moren sempre són els civils i els innocents, no? I això és una cosa que hauríem de tenir en compte.
Enric?
Si bombardejar Síria fos la solució a la guerra i donés la pau, és a dir, si per donar la pau el que hem de fer, o per acabar amb la guerra, el que hem de fer és més guerra, és contraproduent. No té cap sentit que un dissabte hi hagi un atemptat a París, moren 129 persones, em sembla, i hi han ferits.
129.
I la setmana següent es bombardeja Raqqa. Doncs, ostres, és estrany. En primer lloc perquè llavors veiem com el Facebook permet a les persones que es posin la bandereta, el filtre de la bandereta de França. I de fet hi ha gent que encara té aquesta foto, després de que s'han publicat també pel Facebook notícies com França bombardeja no sé què. La política de la por és constant en els nostres dies. I és estrany, no? Com ens poden arribar a dir aquests individus que hi ha un col·lectiu que és terrorista, que hi ha un col·lectiu que el que busca, que no és que siguin unes persones que no els hi raja la sang, sinó és que són unes persones que tan sols són una agrupació terrorista. És que no puc entendre com es pot arribar a generalitzar en un país sencer, amb una religió. I més quan hi ha una compte de Facebook que és interessant de seguir, que es diu Islam Crew. I aquest noi, ostres, se'n penedeix, no?, dels fets, però carai, se'n mor de ràbia perquè ell se sent musulmà i ell s'ha llegit el Coran i ell sap com aquestes persones no representen el que el Coran representa pels musulmans. L'altre dia no recordo qui, una persona del PP, em sembla, qui si no, no? Deia, espero que els musulmans espanyols es mobilitzin multitudinàriament en contra de les guerres, bueno, dels atemptats que hi ha hagut a París. I em sembla que va ser David Fernández qui va comentar el tuit i li va dir, senyoreta, oi que vostè no demanava que els espanyols que estaven en contra de la guerra es mobilitzessin quan anaven a donar suport a les tropes dels Estats Units a Iraq? Oi que no ho demanava? Doncs ara no els hi demani als musulmans que surtin a mobilitzar-se. És a dir, jo el que trobo en la guerra és un plegat de contradiccions i que les guerres es fan tan sols per beneficis, però és que, però com deia el Pau, sempre acaba morint doncs la gent, qualsevol, no? No mataran a l'Obama d'aquesta guerra.
No, òbviament que no.
I en canvi és l'únic que hauria d'anar a la presó. Bueno, l'únic segur que no, però no sé. I avui hi havia una vinyeta, una tira còmica al Facebook que sortia l'Obama, perdó, sortia el Putin obrint la porta i a la següent vinyeta sortia l'Obama donant-li la mà a un jihadista i li diu l'Obama, és a dir, donant-li la mà en sentit de pacte, no? I li diu l'Obama al Putin, ei, 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 he pillat un terrorista. I clar, el Putin feia cara de sorprès. Mare meva, no sé, és que és estrany. Jo penso que tot això queda tan lluny de la gent normal que quan ho intenta entendre es perd perquè es va més enllà de si una tia o si una tia o si...
Anem concluint.
O si religions i guillotines.
Minut de conclusions. Cap on va tota aquesta... En què conclourà tota aquesta temàtica? Com preveniu? I també, si voleu comentar, pacte antijihadista a Espanya. Recordem que Podemos està fora. Jordi?
Aviam...
Breument,
Aquí el que es fa, i ja s'està començant a veure, és entendre tot el món musulmà com uns tios que volen fer una guerra santa tot el dia. Es deixa de banda que hi ha 2 bilions de musulmans al món, que dins d'aquests 2 bilions hi ha diversos grups d'amiles que no hi tenen res a veure un amb l'altre, a diversos països de tot el món hi ha musulmans, però se'ls vol entendre tots com una suerte de gent organitzada amb un sol objectiu, que és fer una guerra santa, quan gent que no hi té res a veure i que estan enfrontats entre ells mateixos. Per tant, nosaltres, des del discurs occidental, entenem que el musulmà és tot una totalitat tancada i homogènia en la qual ens hem d'enfrontar directament perquè tots són iguals. I deixem de banda que és una part tan minoritària la gent que té aquestes idees radicals i fer aquests atemptats, que és perillós i es torna a obrir racisme aquí, aquest d'aquí, i estem tornant als principis del segle passat.
Frederic?
Jo crec que Espanya, per culpa de les pròximes eleccions, que estan ja realment a prop, està fent una
falta
política...
Falta un mes just.
Està fent una... Exacte. Falta... Hi ha una política de dir sí, hem d'intervenir, però bueno, ja ens ho mirarem. Quan crec que la resposta hauria de ser immediata i apoyar a França, com ha fet França molts cops amb Espanya.
Minut de conclusions, Pau.
Bueno, hi ha molts refugiats que estan marxant de Síria, 1 de cada 4 refugiats està al Líbano, molts refugiats estan als països àrabs, també estan a la diàspora en els països europeus. També recordem que molta gent es veu obligada a agafar pateres i moltes vegades naufragen i tenen problemes molt, com també, per exemple, la vegada la guerra, la barbàrie, és el que fa que sempre morin els civils, no? Que passin aquests atemptats a França o passin a Síria, doncs la violència genera cada cop més violència, no? I el que hauríem de fer i el que hauríem de recordar és que, sigui com sigui, hem d'intentar doncs igualir una mica aquestes coses i fer les coses de la mateixa manera que puguem. I no penso que la guerra sigui la solució tot, i tampoc penso que la política que es pugui dur a terme no crec que sigui l'adequada si és la guerra.
Bé, doncs, conclusions. Jo penso que no es pot concloure una cosa que és tan vigent i que encara no sabem què passarà. Sí que podem dir, per exemple, que no deixa de ser un moviment polític, que els que ens sortim més perjudicats som la gent del poble, que el que hem de fer és solidaritzar amb les persones, amb les víctimes, i no amb un país, no amb una bandera, ni amb un estat, ni tampoc amb una religió. El que hem de fer és pensar, no?, que la culpa de tot això són les grans organitzacions, els grans col·lectius que ens volen fer creure que alguns són dolents i els altres són els bons, perquè d'aquesta manera uns tenen més seguretat i els altres, doncs, ens faran patir. Ens hem de separar de tot això. Penso que al món hi ha bones persones i hi ha persones amb diners. A partir d'aquí no tinc res més a dir.
Gràcies a tots els presents per aquest debat extraordinari, gràcies a tots els oients, i ens escoltem aviat en El Celler, el teu programa d'actualitat política a Ona Codinenca.